Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Amics i amigues del bon cinema i de les bones sèries, per ací una setmana més. No ens cansem d'estar al vostre costat, setmana rere setmana, per dur-vos l'actualitat i la informació cinematogràfica més interessant, que esperem rebau i disfrutau amb gust. Comencem el programa 11 de Sinestèsia. Què tal, Lluís? Com estàs? Avui a soles tu i jo, eh?
Avui a soles...
Se'm fa gran la taula.
Es fa gran i molt desolada la taula. Tractarem de cobrir l'absència dels nostres col·laboradors habituals, que saben un munt de cine i sempre ens porten seccions xulíssimes, amb bon contingut, que crec que sí que hem aconseguit armar un programa amb contingut molt xulo. Ja ens ho direu, totes aquelles i aquells que ens esteu escoltant. I bé, penúltim programa de l'any, acabarem la setmana que ve esta part de la temporada corresponent a 2019, però en 2020 seguirem donant canya en esta vuitena temporada ja de Sinestèsia.
Clar que sí, si així no parem ja més, que pararem en vacances, però com no podem estar desconnectats de les xarxes socials i estarem ahí donant la tabarra també per les tres xarxes, o sigui que desconnectar de Sinestèsia no aneu a desconnectar, això ja vos
no ens feu un follow a les xarxes, que anem a seguir posant cosetes. A més, en Nadal, que sempre ens bombardegen en cine d'este com molt pastelós i que cansa, nosaltres anem a fer un poquet el contrapunt i direm tot el que no cal.
D'estiu,
sí, de setmana. Pel·lícules d'estiu per a compensar.
Anem a començar repassant l'actualitat cinematogràfica i ho fem amb les nominacions als Globus d'Or. És època ja de premis, els millors treballs de l'any, i els Globus d'Or destaquen, entre totes les presentades i nominades, Història d'un matrimoni, que lidera les nominacions amb 6 possibilitats d'endur-se este premi.
Continua Érase una vez en Hollywood i l'Irlandès amb 5. També dir que en general són premis molt copats per la plataforma Netflix, també, també d'altres, però Història d'un matrimoni s'acaba d'estrenar en la plataforma. L'Irlandès ja sabem que s'ha pegat una bataca increïble en cinemes perquè li han fet boicot per estar feta per Netflix, precisament. I diria que és el primer any on s'evidencia tant esta tendència, que segurament continuarà en els Oscars, i és una cosa que no havia passat encara.
De fet, a nivell televisiu, també Netflix té alguna que altra cosa.
També cola, sí.
The Crown, Creedme i Chernobyl són les tres sèries amb més nominacions. 5, crec que... quatre cada una d'elles, sí. I és el 5 de gener, la gala d'entrega d'estos premis, amb Ricky Gervais conduint de nou la cerimònia, que això ho passarem bé, segur.
I repassant un poquet dins de les categories, ja sabeu que els Globus d'Or separen en drama i en comèdia / musical. En millor drama estan nominades L'Irlandès, Joker, Los dos papas, Història d'un matrimoni i 1917.
I a millor comèdia musical, Érase una vez en Hollywood, Puñales por la espalda, Yo soy Dolemit, Jojo Rabbit i Rocketman. Després també podríem parlar de direcció, no?
Després la direcció
sí que és conjunt.
Engloba i, per tant, podríem veure quina és encara més favorita dins de la seva secció, perquè si està nominat el seu director té moltes més paperetes. Està Scorsese per L'Irlandès, Tarantino per Érase una vez en Hollywood, Bong Joon-ho per Parásitos, que no està nominada com a millor pel·lícula,
però sí estrangera,
òbviament. Sam Mendes, que Un director meeting per... Bueno, moltíssimes pel·lícules que ens van agradar. American Beauty, per exemple. Després, és, la sensació és que havia desaparegut des de feia temps. Revolutionary Road també la va fer fa uns anys. Però bé, ara torna i sembla que en forma en 1917. I per últim, Todd Phillips, director de Joker.
Doncs parlar de un poc de l'estat espanyol, perquè tenim tres nominacions de l'Acadèmia Espanyola d'Arts Cinematogràfiques, dos per a Dolor i Glòria, una d'elles a millor pel·lícula estrangera i l'altra a Antonio Banderas, a millor actor protagonista, i l'altra a Ana de Armas, nominada a millor actriu per Punyales per l'espalda. No parlem molt d'esta última nominació perquè avui parlarem de Punyales per l'espalda un poquet, que l'hem vista esta setmana, i de Dolor i Glòria crec que ja en parlem.
Ja en parla prou. Sí, ja que és cert bé que els tres tenen opcions reals d'emportar-se el premi, perquè ja sobretot Dolor i Glòria sí que ja han anat guanyant premis en la carrera internacional, uh-huh. I ja sabeu que abans dels Oscars i abans dels Globus d'Or totes les associacions de crítica cinematogràfica donen els seus premis, i en algunes d'elles ja ha guanyat Antonio Banderas com a millor actor, o sigui que les opcions són reals i segurament estaran nominats als Oscars. Uh-huh. Almenys Antonio Banderas sembla que segur.
Això diuen, que estarà sí. No només allí també a Hollywood, sinó que també pot ser un dels clars candidats a portar-se ese Globus d'Or. Doncs ja ho repassarem en el primer programa de 2020, quan ja sapiguem més coses d'estos premis, que tot i que sempre és només un premi i que decidís un grup de gent molt xicoteta, fa il·lusió, i a nosaltres ens agrada molt els festivals, els
sí, premis. Sobretot quan guanyen és que a tu t'han agradat, sí, i al revés també fa molta ràbia.
Més actualitat, Lluís, breument parlar de els 103 anys de Kirk Douglas. És més breu no se pot dir, perquè és que què més diem de Kirk Douglas? L'home ja, jo no sé, ara que està esperant.
Sí, ens porta més de 70 anys d'avantatge, o sea, és una cosa que dona un poc de vertigen.
O sigui, tu no havies nascut i ell ja estava més que jubilat.
I nosaltres, a la seva edat, que no crec que arribem, però si arribarem, sinestèsia portaria quasi 80 temporades.
Perquè anem a continuar fins que morem, no?
Sí, sí, evidentment. Kirk Douglas segur que té un podcast també. I ho ha celebrat amb la seva dona, que té 100 anys. Vull dir, qui pot dir això? Pues... Que continuen en vida, i jo, sincerament, de vegades en les fotos veig millor a Kirk que a Michael.
Que el seu fill.
O sigui, que compte Michael, perquè...
Que te pilla.
Que este home va fer història.
I també parlar també breument, que això ha tingut prou revuelo a les xarxes socials, i és el top 10 que ha fet Callers du Cinema dels 20 anys que portem de segle. No, de l'última decena, perdó. No ha sigut des de 2000, sinó des de 2010. Ha fet les 10 millors pel·lícules. Jo suposo que per ordre, no?
O no, o crec
són
que
només 10.
Són ex-aequo, estan ahí empatades.
I està per ahí Melancolia de Lars von Trier, està Holy Motors, de Leo Caras, que ja fa temps que vam parlar d'ella en el seu moment, i després tenim a Jean-Luc Godard amb Le Livre d'Image, Tony Erdmann, la película alemana de 2007.
Prou controvertida. Hi ha prou representació francesa, a més de Holy Motors també està, i Le Livre d'Image està Petit Cancan, que és una espècie de minissèrie de 4 capítols que en total ocupa 4 hores i pico, i jo l'he pogut veure, està molt bé, però vaja, a mi és el que parlàvem, aquestes llistes, quan no coincideixen en les teues, dius, jo crec que la meua no inclouria cap de les 10 que ha posat Callers du Cinema.
Destaquen Twin Peaks, de David Lynch, la 2017.
La tercera temporada.
La tercera part. I després Mia Madre, de Nanni Moretti, o Under the Skin, de Jonathan Glazer. I per cert, una que li farà molta il·lusió a Manu, de A Pitchat Pong, Where Is It a Cool? Que és mi tío Bon Mi, no? O algo així.
Sí, que va guanyar al Festival de Cannes, el director mític tailandès. També està Manuel d'Oliveira, un director que ja també supera els 100 anys i que segueix fent cine. I vaja, una llista que és totalment festivalera i fora un poquet del que serien els gustos mainstream. Però vaja.
Tu com t'imagines que se va fer aquesta llista en Callers du Cinema, en l'estudi, allí, en les oficines?
Me l'imagine que la va elegir un grup d'homes, tot homes, amb una mitjana d'edat de 70 i pico anys. Uh-huh. I no vol dir res, vull dir que...
I van fer-ho amb papereig, o van fer-ho mirant el film Affinity dels últims 10 anys?
No sé.
Perquè és que són títols de veritat que alguns destaquen per la sorpresa, no? Que creen que estiguen ahí, però tot el nostre respecte a
i pel·lis que s'han de veure, pel·lis molt interessants però també molt difícils de veure, si vos animeu a esta llista.
Acabem la secció d'actualitat després de repassar este top 10 amb les estrenes, que avui serà breu perquè no ens ha cridat molt l'atenció moltes coses, però ho fem, destaquem sobretot una d'elles.
5 4 3 2 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations.
Parlem de l'última guanyadora del Premi de la Crítica al Festival de Sant Sebastià, i es tracta de Pròxima, el film d'Alice Winocourt, que protagonitza Eva Green i que també, també han parlat d'ella qui ja l'ha vist. Parla la història de Sara, una astronauta que és destinada a una missió espacial d'un any de durada que farà que la seva relació amb la seva filla de 7 anys entre en una important crisi.
És una producció francesa que la ven sobretot per la forma i també pel contingut, alabant sobretot aquest retrat femení i feminista de la història, tan necessària com ben aconseguida. Una pel·lícula, bé, si l'hem destacada és perquè consideren que és la més interessant d'esta setmana.
Que França arriba fort esta
arriba
setmana.
Arriba fort esta setmana perquè ens arriben altres dos que no han destacat però que també són interessants, com són Les Buenas Intenciones i Curiosa.
I també des d'Espanya un documental que hem vist que per les xarxes socials ha tingut prou d'èxit i s'està fent una campanya molt interessant i que crec que per als amants del cinema doncs cal veure si teniu l'oportunitat. Es diu Sessions Salvaje i fa un recorregut de l'època daurada del cinema exploitation espanyol, que va viure uns bons anys entre els 60 i els 80. El cinema exploitation, si no sabeu el que és, són aquell gènere, no?, que agrupa pel·lícules normalment de baix pressupost que tracten temes lascius, degradants, moralment inacceptables, molt de contingut sexual, violent, crims, drogues. Hi ha mil i un subgèneres dins d'este cinema exploitation i creguem que mereix la pena conèixer un poc millor este món amb esta pel·lícula, Sessions Salvaje, que de segur ens descobrir coses que no teníem ni idea que existien. Lluís, això sempre crida molt l'atenció.
Té molt bona pinta. Ara cal esperar a veure si es podrà veure al territori valencià i, si no, sabem que pronte sí que ho podrem fer a les plataformes digitals. Així que apunteu-vos el nom. I ara podríem parlar, Pablo, si te parece, de què hem vist en esta última setmana.
Sí, jo he anat, t'ho vaig a dir,
Vinga.
0 vegades al cinema.
Molt bé. Així no m'agrada, perquè
a mi m'agrada dir la veritat.
Tens un programa de cine i has de predicar amb l'exemple.
A mi m'agrada ser sincer.
A veure, jo he anat una. Però és que ens hem intercanviat els papers, perquè sí. Tu me vas a parlar de sèries després.
Sí. Heu flipat tots, però jo he vist sèries esta setmana.
Això
m'he quedat en casa.
És d'alabar.
És que feia el pont, feia com
per descansar, clar, de tot l'acumulat. Vaig a contar-te jo el que he vist, com que jo sí que he anat al cine. He anat una unitat de vegades al cine,
una
però,
unitat, està bé.
Però ara te contaré el que he vist. I és que la setmana passada arribava a la cartellera l'última pel·lícula de Rian Johnson, un director que venia de fer la darrera de Star Wars i que ja ens encandilà amb Brick i Looper. Uh-huh. També dirigia alguns capítols de Breaking Bad i ara ens fa arribar Knives Out, Puñales por la espalda.
Soy el teniente inspector Elliot y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
Doncs, ja he vist Knives Out, Puñales por la espalda, un repartiment estelar, Ana de Armas com a protagonista, ja l'hem vista, li ha funcionat molt bé. És el que deia algú per Twitter, que seus companys de cine y series aquí en España estarán flipando a Ona Ribat, porque parecía que...
El internado.
Que tenía una carrera curta así a España, pero la decisió d'anar-se'n als Estats Units li ha anat molt bé, va estar en l'última de Blade Runner i ara nominada als Globus d'Or i qui sap
I estarà
si no rasca
Bond,
algo...
Al James Bond, és la pròxima xica
la propera pel·li de James Bond. També l'acompanyen Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon i molts més, donant-li molt d'empaque a esta pel·li del subgènere Who Done It, és a dir, un poc el rotllo Cluedo, no? Endivinar qui ha comès el crim. Feia molt que no veiem una pel·li d'aquestes característiques, que solen tendir a ser un poquet decebedores o a tindre excessives trampes, i jo crec que no és el cas, i per això Knives Out és tan simpàtica, tan... es deixa veure també i és creïble dins de que no tracta de ser realista sinó ser un poquet un homenatge a aquest subgènere que en general és tan anglès, tot i que esta pel·li és d'Estats Units, d'aixos rics sense escrúpols que són mesquins, que tots tenen una cosa que els fa sospitosos de cometre el crim i tots són igual de dolents, però al final no tots poden haver comès el crim, no? I la gràcia està en descobrir qui, com i per què, no? I en aquest sentit la pel·li està tan ben dirigida i els actors són tan potents que la pel·li és molt divertida. La pel·lícula dura unes 2 hores i és prou amena, tot i no ser rodona. Crec que és imprescindible veure la versió original, ho dic perquè jo no ho vaig fer, la vaig veure doblada, i sobretot les veus d'Anna de Armas i Daniel Craig que em xocaven molt, em traien prou de la peli, sobretot la de Daniel. Són molt exagerades, la de Daniel Craig tracta de ser així com gracioset i me pareixia molt poc creïble. I bé, crec que en versió original guanyarà moltíssim perquè la peli se sustenta sobretot en molt de diàleg, en molt de xoc, en trampes, en personatges que són que oculten coses, i crec que la veu és molt important per a donar-li aquests matisos.
Que bé estaria, i això passa en moltes pel·lícules, el que ocorre també en esta, que un actor que té la capacitat de poder parlar 2 llengües es doblara ahir mateix quan fa una pel·lícula en una altra llengua, no? Perquè escoltar Ana de Armas, que a més així ja sabem com parla ella, quina veu té, en una veu posada per algú,
encara xoca més, però és de veres que no tenen per què saber doblar, i encara que siga ells mateixa, i de fet algunes vegades s'ha fet que els actors ho han fet i queda molt estrany. Uh-huh. Així que, bueno, és un tema molt, molt complicat.
I costarà molts diners, també.
I costarà molts diners, i clar, ho has de posar també per contracte i demés. Per comentar també alguna curiositat, ara que estàvem escoltant de fons la música està feta per Nathan Johnson, que vos sonarà d'alguna cosa. És cert que el cognom Johnson és molt comú, però és que en este cas sí que té a veure amb el director Ryan Johnson. No són germans, però sí són cosins. Uh-huh. I la veritat és que Nathan Johnson crec que és un gran compositor. Treballa molt poquet, si no treballa per a Ryan Johnson ha fet molt poquetes coses. De fet, abans d'esta pel·li crec que portava 3 anys sense composar, i ha fet totes les de Ryan Johnson exceptuant l'última de Star Wars,
home, no,
que està guardada òbviament per al mestre John Williams, i que cap altra persona podria ostentar això, i menys el cosí del director per ser el seu cosí, suposa que això costarà a Disney de negociar, no?
Doncs aleshores és recomanable, no, Lluís? Passarem una bona estona, per lo menos, que a vegades també cal anar al cinema per a desconnectar i desvairir-se un poquet de la realitat.
Crec que com a divertiment, si busques una pel·lícula que acomplisca el que promet, que és hi ha hagut un crim, anem a saber qui és. Crec que com a meixa premissa, sense ser molt més profunda que això, crec que funciona superbé. Uh-huh. Està molt ben rodada perquè Ryan Johnson és un gran director i tots els apartats tècnics i tots els actors funcionen. Així que,
perfecte.
En tot cas, cap al final pot fer-se un poquet llarga o quan comença a enrevesar-se, però ja t'he dit que el guió també funciona, que en aquestes pel·lis sol ser molt trampós per a que funcioni, i així no li fa falta tants elements I té algun toc d'humor, té algun toc interessant, estèticament està bé. Què més vols?
Me l'apunta per aquesta setmana. Esta sí que anirà al cinema.
Està xula. Val? I jo veuré sèries, aquesta setmana no veig res.
Doncs sí, perquè mira, ara que parlaves de passar una bona estona, jo l'he passat i unes quantes, perquè a mi m'agrada veure les sèries no tot de col, perquè si no se me fan molt curtetes, veient la segona temporada de The End of the Fucking World, que de segur que ja heu vist totes i tots també des de casa, ja fa unes setmanes que està a la plataforma Netflix, i va ser tant l'èxit que va tindre la primera temporada que esta segona, doncs, l'esperàvem tots i totes amb moltes ganes.
Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. El colegio no era digno de mí, pero era un buen lugar para observar y elegir. Porque tenía un plan. Iba a matar a algo más grande. Hola.
Te vi con el skate.
¿Eh?
Se te da fatal.
Doncs este era el tràiler de la primera temporada.
Així no es presentava.
Així ja se presentava. A més, amb una premissa molt guai, que ja ho hem parlat tu i jo, Lluís, que era... dos joves que estan totalment fora de context en esta societat, que ells de fet s'estan autodenominant com psicòpates i que es volen matar entre ells, però en aquesta auto-odi tant a ells mateixos com als demés,
als misantrops,
doncs troben un joc, no?
I un nexe d'unió amb algú que és similar a ells, uh-huh. I aquesta relació amor-odi és la que és el motor de la sèrie. Jo només he vist la primera, uh-huh. Puc parlar dels inicis i de la segona vull que me la contes tu.
Clar, venia tot això a que parlant de la primera ja ens va decebre un poc que el camí que prenguera la sèrie no fora com els primers capítols, no? I que després ja entra ahí en una història un poc d'amor o de trobar-se a un mateix, però
típica,
massa
també.
Relació entre els dos personatges, quan al principi molava i se odi.
I era,
no?
Més trencadora, molt més... per a un adolescent, sobretot, una sèrie que, uh-huh. que molt, molt canyera i que t'interpel·lava directament amb qüestions molt negres, no? Uh-huh. Tant d'humor negre com de temes molt macabres.
Sí, a més amb l'estil i ser visual tan guai, no? Que ja Netflix està incorporant en moltes de les sèries i ja va deixar de ser guai quan l'estil sempre siga tan paregut a este, no? Però acaba d'una manera la primera temporada que tots i totes recordareu, prou tràgica, i que pareixia que la segona temporada anava a tirar per un altre camí perquè no podia continuar amb estos dos personatges, però pot ser que tingueu alguna sorpresa que altra. De fet, no sé si és spoiler dir el que vaig a dir, però els personatges de la primera no vos preocupeu perquè continuaran en la segona. Ho dic perquè n'hi ha moltes imatges del rodatge d'esta segona temporada que no han evitat mostrar-ho perquè te volen dir que la història continuarà. Continuarà amb un tercer personatge que apareix i que és presentat al primer capítol d'esta segona temporada únicament per a ell, per a ella en este cas, per al personatge que parlava, per a esta xica. M'encanta el primer capítol perquè t'està dient de quina intenció va esta segona temporada, de si vull no vaig a posar tot el pes de la sèrie en estos dos personatges, sinó que n'hi ha un tercer igual o més protagonista que els altres dos. Un capítol per a mi extraordinari, conta moltíssimes coses en només 25 minuts i quan veus el segon capítol creus que has vist una sèrie completa d'este personatge quan només coneixes 20 minuts d'esta xica. I esta xica entra dins de la història dels dos antics d'esta parella de que se amen i se odien a parts iguals, sense contar el per què entra en aquesta història, i caminen cap a un altre final prou també interessant d'analitzar. No vull que contar moltes coses per a la gent que no l'ha vist, concretament per a tu, sí, Lluís, ja, però no, sí que és veritat que passa un poc com passa en la primera temporada. Creus que va partir la història i te va trencar i vas a estar veient coses noves, i el camí que pren doncs no és el més acord, o almenys el que a mi més m'ha agradat. I wanna stay and never go away. I wanna place. I ho dic perquè una sèrie que vol ser gamberra, no? com vol ser esta, quan entra en aquest melodramatisme amor, edulcorant, excessiu en una relació, tot i que es mantenen les actituds que tenen els dos personatges, t'està faltant més acció, t'està faltant més moviment, decisions inesperades, espontànies, que te traguen un poquet i te facin un xir en la història, i no és el que ocorre. Aleshores, per a mi li donen la mateixa valoració que la primera temporada. Els quatre primers capítols m'agraden molt, com camina no és el camí que m'ha agradat fer amb els protagonistes.
I la deixen oberta per a una tercera?
La deixen oberta per a una tercera al mateix nivell que la primera. Vull dir,
que si volen, si volen diners, sí, si no...
Si volen, tiraran, i si no, perquè realment conclou la sèrie.
Una sèrie que va tardar més d'un any entre la primera temporada i la segona, que no és habitual, és més habitual veure això en el Regne Unit, que sí que tarden més, que no tenen les temporades tan marcades. Així va ser complicat la seva continuació, no ha sigut tan directa. De fet, va estar un poquet en l'aire que la seva continuació just quan va acabar, no era una cosa tan evident com altres vegades, i bé, si al final ha servit per a que troben un camí, un continuista que tinga un trellat i un sentit, pues...
A més, han aconseguit crear una icona, no?, en el personatge d'ella, de la xica protagonista, que esa actitud de pasota, de odio por todo, a mí mismo, al mundo, quiero morir, quiero que muera todo el mundo conmigo, doncs ya se está creando un poco, fins y todo, tendencia, ¿no?, en les xarxes. Netflix ho está explotant prou també a les seues xarxes socials, de ser com ella, ¿no?, viu com ella, com si fuera un estat d'ànim més, ¿no?
Aneu en compte.
Aneu en compte, cuidao.
Joves que ens esteu escoltant, que
no
hem de fer així
de
puritanisme, però no és el millor exemple a seguir aquestes persones que eixen en aquesta sèrie.
Bé, doncs, Lluís, quan la veges ja ho comentarem fora de micro, o si vols en micro, o dius així la teua opinió. Val?
Molt bé.
Què parlem més? Què te pareix?
Ara has de seguir parlant tu, no? Veritat.
Sí? Sempre
parlo jo. Crec que m'has preparat una secció.
Doncs sí, perquè estem a soles.
Bueno, m'has posat deures i jo els he fet.
Això és.
Que és una cosa que no he fet en els 18 anys d'escolarització i universitat, i ho he fet per tu. O sigui, espero que ho valores.
Doncs sí, ho valorem moltíssim, ja ho saps, perquè quan estem a soles toca la secció que totes i tots espereu, encara que pot ser que no l'espereu, però a nosaltres ens encanta dur-la una vegada al mes i així... Una setmana més està així. La joia desconeguda, que avui viatja a prop, però unes quantes dècades enrere. Estem a França, a l'any 1973, i s'estrenava La Planète Sauvage, el planeta salvaje. François proclaims, a French planet shines in the sky of the Cannes Festival. Europe says the film cast a spell on us. La Planète Sauvage, el planeta salvatge, Lluís, ja l'havia vist i jo t'havia posat deures i els has complit i espero que no hagis perdut el temps. De fet, és una horeta i poc, o sigui que no t'haurà costat molt.
És una pel·li de 68 minuts, amb els crèdits inclosos, una pel·lícula relativament fàcil de trobar perquè es pot estar penjada a les xarxes en una qualitat bona, doblada com en subtítols. I
on, i on se pot veure també? Lluís? On se pot veure? En quina plataforma se pot veure?
En quina va ser?
En Filmin, en la millor plataforma que n'hi ha.
Exacte, però a veure, la veritat és que és la més interessant per poder rescatar aquest tipus de títols que són difícils ja inclús en la filmoteca. No se solen fer cicles on s'incloguen aquest tipus de pel·lícules. És una pel·lícula que crec que crida molt l'atenció.
Una pel·lícula d'animació considerada, crec, no per nosaltres, sinó per la gent que sap del tema, una obra de culte ja, però que no coneix tot el món i que per això volem avui posar-la en valor. El Planeta Salvaje està dirigida per René Laloux, un dels directors europeus que més han marcat dins de la història d'esta tècnica de dibuixos animats, tot i no tindre una extensa filmografia. Esta pel·lícula és el seu primer llargmetratge i l'acollida del film va ser molt bona per la tècnica d'animació, un disseny poc vist al circuit comercial, no és el Disney repetitiu del que estàvem acostumats, però també per la seva temàtica, un món apocalíptic, un món distòpic, on els éssers humans es troben esclavitzats per extraterrestres.
La història està basada en la novel·la de l'escriptor Stephen Wool, qui va escriure a 1957 l'obra Homes en sèrie, però a més el guió és de Roland Topor, que vos sonarà per ser l'autor del Quimérico Inquilino, obra que adaptaria a cinema Roman Polanski.
Roland Topor, un crac, eh? Ha fet moltíssimes coses i a més era formava part del moviment Pànic.
Sí, és un moviment junt a Fernando Arrabal i Alejandro Jodorowsky, que ja sabeu com està del cap.
A cada qual millor de tots. Sí,
de fet, Roland Topor també una vida molt interessant perquè apareix a algunes pel·lícules com a actor. O sigui, que era un tio molt polifacètic que va col·laborar amb la Lu en els seus primers llargmetratges i que ara li acompanyaria en aquesta aventura cinematogràfica.
La veritat és que molt, molt interessant el paper de Roland Topor a la història de l'art en general. I el treball que fa, sí, no? Concretament, un estil visual molt interessant, pintures en moviment, podríem dir, perquè si se tractaren d'obres fixes n'hi ha molts fotogrames que podrien dir-te que és una obra d'art surrealista, a aquest estil de Dalí, no?, que estem tan acostumats a veure, de personatges ficticis, d'una distòpics, no?, amb braços, com si fossin alienígenes, però, no sé, amb un estil molt, molt guai, no? La veritat és que se veu visualment, se disfruta. I això és gràcies a Roland Topor. Per cert, s'utilitza la tècnica coneguda com cut-out, animació per retall, que és a dir, dibuixos fotografiats, uno darrere l'altre, per a crear l'il·lusió, la màgia del cinema, no? Quan es poses tots seguidets. La pel·lícula va guanyar el Premi Especial del Jurat a Cannes, així que per això i per tot el que vos hem contat, doncs la recomanem moltíssim, tant la pel·lícula com l'obra de René Laloux, que si te pareix, Lluís, la repassem breument perquè així queda tot en context i parlem més de El planeta salvaje i de lo que va vindre abans i després. La banda sonora de Los Amos del Tiempo, una pel·lícula també de ciència ficció de 1982 que feia este home, Laloux. En esta ocasió no participa Roland Topor, sinó un altre gran del dibuix, segur que vos sona, Moebius, veritat? A més d'il·lustrador, Moebius es va encarregar del disseny de pel·lícules com Alien, Tron, Abyss o El quinto elemento, o sigui, el home sabia del tema, eh?
Un crack, i també estava en una de les projectes previs a Dune, que finalment va acabar fent Lynch, però també hi havia un altre projecte on Moebius estava per ahí clavat, un dels grans del còmic, del dibuix, de la il·lustració, del disseny.
I la tercera i última pel·lícula de Laloux va ser Gandahar, Los años luz, i col·labora en el guió d'esta pel·lícula, doncs a veure si també vos sona el nom, Isaac Asimov.
Quasi res,
Així és. René Laloux, després de fer aquestes tres pel·lícules, deixava l'animació per a cinema i ens deixava uns anys, prou anys després, a 2004. Així que crec que era interessant saber la figura de René Laloux, que a França serà més coneguda que ací a Espanya, i sobretot per El planeta salvaje. Parlem d'ella. Lluís, què és el que t'ha paregut, aquesta pel·lícula?
A mi em va agradar molt per l'atmosfera, sobretot, que és una cosa molt difícil d'aconseguir perquè no depèn de res concret, però sí que considero que vista ara pot parecer molt ingenua, molt infantil, inclús en alguns moments o en les seues premisses, i té coses un poquet desfasades. Tècnicament el muntatge és un poquet caòtic o inclús amateur en alguns moments, i m'agrada molt la música i m'agraden molt els dibuixos. Crec que el disseny de personatges dels monstres o éssers que viuen en aquell planeta, no només dels protagonistes o dels extraterrestres, sinó d'altres figures que hi ha, em pareix superinteressant. Després considero que la distopia que planteja també és un poc simple. I això passa molt en el cinema francès, que de vegades recarreguen molt les metàfores i les accions i els fets com volent donar-li molta transcendència o molta pretensió, i a voltes són coses molt més senzilles que el cinema americà tendeix a simplificar-les, i m'agrada més això perquè recarregar les coses molt
perquè sí, no?
Perquè sí, crec que és un poc pretensiós, i en alguns moments crec que la pel·lícula acaba en eixe to pretensiós, però vamos, molt interessant i m'ha agradat veure-la, perquè crec que a nivell d'animació i a nivell d'il·lustració no estem acostumats a veure pel·lícules així.
A més, una coproducció França-Txecoslovàquia, que d'aquell moment, una coproducció que no estaven molt habituats, com dius, i que estic d'acord amb tu de que el problema que li veig a la pel·lícula és que no ha envellit bé, no? Una pel·lícula que és difícil de veure 40, 50 anys després, perquè bé, estem acostumats ja, tenim molt de bombardeig en cinema d'animació per a adults, però si ens situem en els anys 70, sí que podríem trobar-li coses molt interessants. També hem de dir que esta pel·lícula entra dins d'un gènere, d'un moviment, d'un grup que estava fent coses revolucionàries, estava fent coses fora del circuit més comercial. Estem parlant de, com dèiem abans, no?, de esos tres noms, de Arrabal, Jodorowsky i Topor, que eren tres figures que se volien eixir de, tant de la literatura com de la il·lustració, de la línia que se les marcava, no? Aleshores, esta pel·lícula, doncs, vol també ser lenta perquè o pretén, no? No és que ho siga perquè sí. Vol evocar coses que a lo millor te costen uns dies analitzar-les, no? No és un missatge senzill, a lo millor n'hi ha més coses darrere, o en els segons o tercers planos que se veuen a la pel·lícula, o per què aquests bitxos tenen aquesta forma o són d'aquesta espècie, no? Aquest anàlisi pot ser que en un visionat només no siga, més que res coneguent el que n'hi ha darrere, no? L'obra surrealista que n'hi ha darrere.
Evidentment, aquesta pel·li s'ha de contextualitzar. Estem en l'any 73, no m'imaginen ni que se poguera estrenar a Espanya ni com se la prendria la societat en aquest moment. És una pel·li contemporània, vanguardista, moderna i rupturista, però clar, han passat 40 pico anys i eixe desgast sí que es nota.
Això té un problema del cinema, perquè jo estic segur que la novel·la, la novel·la en la que està basada esta pel·lícula, la llegisses ara i segur que te la empapes amb molt de gust.
No, de fet, moltes...
Però el cinema, al estar donant eixe caminet ja fet, no?, de les imatges, que te l'has...
Perquè també el suport és important, la qualitat d'imatge, això sí que va actualitzant-se encara. Però sí, de fet, moltes pel·lícules distòpiques o de ciència-ficció s'han fet molts anys després de les novel·les originals. Els referents de Philip K. Dick o de moltes altres s'han fet moltíssims anys després, i les novel·les segueixen sent vigents, i això és la prova.
Bé, doncs, El planeta salvaje el podeu trobar, com ha dit Lluís, a les plataformes digitals com YouTube o també
o Vimeo,
a Filmin. Que Filmin, ja sabeu que col·labora en este programa, aleshores vos convidem a que la vegeu per ahí. Per cert, Lluís, aprofitem ara un huequet de que tindrem... Tu vas a regalar algo este estiu? O sea, este estiu, sí. Este hivern, sí, que per a Nadals?
Evidentment.
Haurem de regalar alguna coseta.
Evidentment. Nosaltres tenim vocació de Papa Noels o de Reis o de qui vulgui.
Per la panxa.
I, sí, segur. I encara ha de créixer més en el que queda Nadals. Sí. Com sempre, aprofitant que acabem la temporada, anem a fer un concurs, el posarem per xarxes, i la setmana que ve, que és l'última de l'any per a nosaltres, direm qui és el guanyador o la guanyadora.
Ja deia jo, dic, se m'està quedant uns Nadals amb pocs regals,
Ho anirem avisant i ho recordarem ara al final, i ho anirem avisant per xarxes.
Perfecte. Doncs continuem, si te pareix. Lluís, última secció, una retrospectiva, aixina fresqueta, amable, divertida, perquè la gent se'n vagi amb un bon gust.
Sí, sí? A tot el món li agradaria que passara això. És una
meravella. Doncs, sí, així és. Avui volem parlar d'un subgènere que ens apassiona, d'aquestes pel·lícules que no me saben ya de qué van, ¿no? Pues vols vorela. A vegades intuïses que no són bones, però saps que almenys però vas quan, a passar una bona estona.
Però quan
no?
són bones o estan ben fetes, és un plaer, plaer màxim.
Es tracta del subgènere Home Invasion. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. ¿Tú crees que esta canción la habrá reconegut la gente? Perquè és una prova, això és una bona prova, per al concurs que fem.
És una bona prova per a saber quants anys tenen o no tenen. Perquè ja nosaltres pensem que esta pel·lícula sí. la coneix tot el món igual, la gent que va per darrere ja cada vegada menys.
Bé, doncs ara ho desvelem. Home Invasion, traduït al valencià, seria violació de la propietat, o el que seria en castellà, que ja és un terme més conegut per totes i tots, allanamiento de morada. Doncs des dels inicis del cinema podrien trobar trames on gent entra a cases sense el permís dels amos, no? Evidentment és un fet molt normal per a una pel·lícula, però hi ha films que expressament construeixen la trama al voltant d'este fet. I l'àudio que vos posàvem, jo crec que sí que l'heu reconegut, es tracta de Solo en casa. Un xiquet es queda a soles a casa i això ho aprofita una parella de lladres per entrar a robar, donada la innocència i fragilitat d'un jove de només 8 anys com a únic ocupant de la casa. Però, ai, Lluís, aquest jove no està...
No acaba d'eixir bé perquè el xiquet és més llest i, bueno, no només llest, sinó que té un talent natural per a la defensa. O sigui, hauria de ser coronel de l'armada o algo. Però és que és Macaulay Culkin, una carrera explicada a través d'una sola pel·lícula, perquè no ha fet falta que faci més.
Niño rico.
Sí, però si no l'haverà fet, tot seguiria sent igual de famós. S'han fet més seqüeles de Solo en casa, no sé si ja van per la 4, però a ningú li interessa més allà de la 2, que és que encara funciona. Uh-huh. Crec que Solo en casa és top.
De Little Nero, le traigo la pizza.
Déjala en el felpudo y lárgate de aquí.
Muy bien. Pero ¿y el dinero?
¿Qué dinero?
Tiene que pagarme la pizza, señor.
Y es cierto. ¿Cuánto dinero te debo?
11.80, señor.
Quédate con el cambio, sabandija asquerosa.
Tacaño.
Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10.
És la escena més mítica de la nostra infància, i si no ho és...
És mítica del cine, sí? Mundial, sí, sí. Diria jo.
És que m'has donat por amb això que has dit de a millor la gent jove ja no coneix Solo en casa. I pues me preocupa un poc, però bé,
però,
vaig intentar continuar fent
però,
el programa.
Per això fem este programa.
Sí, 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 sí.
Tot este programa i tota la temporada tindrà... valdrà la pena si aconseguim que algú que no hagi vist mai Solo en casa la veja.
Jo estaria totalment pagat. Continuem amb Home Invasion. Als anys 30 tenim, per exemple, Rejas Humanes, de Charles Vidor, que contava com un psiquiatre tenia que utilitzar totes les ferramentes possibles físiques i psicològiques per lluitar contra uns criminals que ocupen la seva casa després de cometre un crim. Una trama que es repetiria durant aquests anys d'un home o una dona innocent que rep la visita d'uns criminals per a refugiar-se, no?, en aquesta casa i protegir-se de la policia. Per exemple, als anys 50 o 60 tenim dos títols molt interessants que ja juguen, no?, de manera conscient amb aquest espai reduït durant tota la pel·lícula, agobiant l'espectador, posant-lo en una situació claustrofòbica, no?, com per exemple Hores desesperades, que parla d'uns fugitius també que segresten una família i la retenen a la seva pròpia casa. no tienen tanta violencia este tipo de películas como estem acostumats en estos últimos años, pero té esa gracia, ¿no?, de utilizar només un espai y contar ese thriller.
Sí, está molt bé estas películas que apuntes porque nos dona la sensación de ser un subgénero molt modern perquè per aquest tractament de la violència, però és de veres que s'ha representat molt abans, a banda de la que dius, també és, està una mujer atrapada de l'any 1964 amb una dona minusvàlida tancada a una gàbia a la qual un grup de malvats assetjarà i torturarà fins que el mal canvie de bàndol. O sigui,
estàs
molt sàdica.
Sí.
Jo crec que pel·lícules molt interessants d'este subgènere i damunt pel·lícules molt poc conegudes.
També tenim Callejón sin salida, Cul de sac, que es coneix, no? La de sí, la pel·lícula de Polanski, que va de dos gàngsters que es refugien a un castell i hauran d'enfrontar-se entre cometes, a un matrimoni poc convencional, que de segur que teniu al cap. Va rebre l'Os d'Or a Berlí, és una de les primeres joies del director polac, i no és tal com un Home Invasion, però sí aquesta trama de...
Sí, que té elements que la relacionen. Now some men go for women. And some men goes for boys, but my love's warm and beautiful and makes a barren noise.
I un altre film icònic d'este subgènere, este molt més cru i res humorístic i familiar com el que parlàvem abans, no? de Solo en casa, és Perros de paja, de Sam Peckinpah. Un exercici de tensió perfecte, amb una parella com a protagonista que es trasllada a una nova casa i no és del tot ben rebuda pel veïnat i treballadors dels voltants. El protagonista Dustin Hoffman.
Sí, que és defend la seva casa i la seva dona davant estos malvats que no són els que estem acostumats, no? Per com es presenten, és una pel·lícula molt cruda, no? Molt descarnada.
A més, té escenes que se te queden en la retina. Jo me'n recordo que me va traumar moltíssim quan la vaig veure. Crec que la vaig veure massa jove, que no estava jo preparat per a veure aquestes escenes. L'escena de la violació és una escena prou dura i el clímax final, Lluís, a tu que t'agraden les pel·lícules que van de menys a més, esa escena, esa seqüència final de matança dins d'aquesta casa és bestial. És veritat que ha envellit també un poc mal, perquè ese to un poc masclista que té en discurs general, no? Esa feblesa i a vegades...
No és només els dolents, sinó també els bons.
Sí, la feblesa de la dona, no?
És que... molt condescendent ell cap a ella i n'hi ha molt de paternalisme.
Hi ha un poquet que no ha envellit bé, però bé, se va fer una altra versió, de fet, no?
Sí.
Se va fer un remake fa pocs anys.
Fa molt pocs anys també es va fer la pel·lícula. Òbviament la gràcia és l'original, que sí que tècnicament des de veres que ha envellit un poc irregular, però estava dirigida per Sam Peckinpah, que crec que és un dels directors que millor ha retratat l'acció, sobretot als westerns, però també quan se'n va eixir del gènere crec que també ho va fer molt bé, i este és el cas, no? És una pel·lícula que en el seu moment va ser tot un boom i va donar molt de què parlar.
Diga, ¿quién llama? Por lo menos podría haber venido sola, papá.
No quiero que vuelvas sola a casa desde tan lejos y de noche. Vaya.
Ara parlem del gènere, però un poquet de manera diferent, perquè a vegades el mal no ve de fora, sinó de dins. És el cas de Cuando llamo un extraño, que l'estàvem escoltant, i conta l'assetjament que rep una jove que cuida uns xiquets a una casa amb telefonades que la incomoden fins a tal punt de denunciar-les a la policia i comprovar després que les cridades venen des de dins de la casa. Qui ens estiga escoltant... Ara mateixa, si ho està escoltant en directe,
mireu
a les 10 i pico de la nit, esperem que no estigueu soles a casa.
Mireu baix del llit, perquè al millor teniu sorpresa. La pel·lícula original és de 1979, estàvem escoltant el remake que es faria al segle XXI, molt més famós, però de veritat que, segons diuen, no, jo no he vist la primera, l'original, però diuen que és prou més dolenta que l'original, esta última. I d'este tall hi ha moltes, no? Moltes pel·lícules. Tenim Scream, tenim La última llamada, no? Són pel·lícules que ja d'este nou segle que ja parlem prou d'este tema amb el telèfon molt present, no? a la història. Però si mirem Home Invasion com a tal, de manual, de pel·lícula clàssica i d'obra mestra, tenim això. Oh,
No, no se vos estropechat la radio, no es tampoco que sigamos un sadix, es el opening de Funny Games, pot ser la película més important d'este subgènere.
Sí.
Pel·lícula austriaca dirigida per Michel Haneke, un mestre del sadisme i del maltractament dels seus propis personatges i de fer passar mal a tot el món involucrat mentre veus la pel·lícula. Existeixen dos pel·lícules, la que va fer a la dècada dels 90 i la que va fer anys després, no fa molt, que la va americanitzar i la va repetir plànol per plànol, frase per frase, la seua original. Esta última, l'americana, protagonitzada per Naomi Watts, i va tindre molt d'èxit i precisament la va fer per això, no? Per a que aconseguir entrar el discurs este de la violència i de l'ús creixent de les armes, perquè en teoria Haneke ho denuncia, volia que entrara als Estats Units perquè és un dels països que més problemes té amb aquest tema.
De segur que coneixeu la història, però tracta com dos joves donen la benvinguda a uns nous veïns que amablement obren les seues portes per atendre les necessitats d'estos, però aquesta amabilitat incòmoda de no saber com treure-los de damunt i convidar-los a tornar ja a sa casa es converteix en un segrestament que té tota la pinta d'acabar prou malament. De fet, és que hem dit abans que és una molt bona pel·lícula i és que obra mestra. Sí. És que està en el top 10 de Callers du Cinema Nostre. De la vida.
És una gran pel·lícula perquè conta una cosa que és el que has dit a la sinopsis, una trama que sembla normal, lineal, però aporta uns elements com el que hem escoltat en l'utilització de la música en l'opening i algun detall més que no desvelarem perquè és sorpresa al llarg de la pel·lícula que te deixen tan flipat. Que me pareix de geni, no? Que crec que ahir Haneke fa una de les seues pel·lícules més trencadores i més atrevides. També avisar que és una pel·li molt desagradable, no només pel que apareix explícit, que no és tant, però també hi ha coses explícites, sinó també implícit, és una pel·li molt desagradable, no? Per aquests personatges i pel cinisme tan extrem i la crudesa del discurs. Avisar que, bueno, qui la vulga veure, que recomanem que sí, però que aneu en compte.
I parlant de clàssics, d'un clàssic a un altre clàssic, no podem evitar en esta llista parlar de... La habitació del pànico, un pel·lículo. De fet, jo crec que està massa infravalorat i que no es parla molt d'ell perquè no està en cap llista de Callers du Cinema i hauria d'estar-lo. David Fincher.
És una versió més comercial, esta és una pel·li per a tots els públics, però sí que és cert que jo pense, també he cregut això, David Fincher és un director hipervalorat i molt ben tractat per tots i esta pel·lícula sempre s'ha considerat una pel·lícula menor i segurament siga pel gènere que tracta i crec que és un tema interessant, no? Com de vegades el gènere també fa la qualitat de la pel·lícula, i no hauria de ser això, se poden fer bones pel·lis de tot.
Un grup de lladres entra a casa d'una mare i la seva filla i estes, per evitar ser agredides, entren a l'habitació del pànic, una sala construïda especialment per a situacions d'emergència, totalment inaccessible i inviolable, o pot ser que no siga així i que tinguin alguna sorpreseta. Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker...
Stewart fent de filla supermenudeta, encara li quedarien uns anys per acabar d'explotar...
Començava ahí.
Sí, no, no era res coneguda.
Tenim més, Lluís, ja del segle XXI, podem nomenar alguna d'elles. Tenim La Purga, Los Extraños o Hostage. Este subgènere ja ha començat a ser molt comú a les sales de cinema perquè és un cinema que dona molta por, atrau sobretot als adolescents, no?, i als joves, però és veritat que per això també s'estan fent pel·lícules cada vegada més dolentes, no?, més senzilles, més simplones, no? La Purga al final era una tonta.
La Purga és una pel·li fluixa, però va tindre molt d'èxit precisament perquè la premissa, com a nosaltres, també li agrada a molta altra gent. I crec que no acabava de funcionar, però s'han fet seqüeles i ha inspirat inclús un capítol de Rick i Morty i molt més. A mi m'agradaria dir una que és menys coneguda i que és més propera, que és Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas, en una pel·li espanyola, amb Fernando Callo i Manuela Bellés de protagonistes, que a mi no em va agradar molt, però no em va agradar molt per el missatge de la pel·lícula. Tècnicament és una passada, està tota rodada en 12 plànols, crec, o 13 plànols seqüència, amb una acció superben feta, i és una pel·li molt desagradable perquè tracta un segrest però d'una manera molt explícita i molt a saco. Uh-huh. A mi no em va agradar perquè crec que ho banalitzava en extrem i no sabia si ser seria o no ser-ho. Però crec que és un deliri de la tècnica i una pel·li molt desconeguda, i a qui li agrada el gènere se la gaudirà moltíssim.
Sí, de fet està en totes les llistes de Home Invasion, està destacada com una de les millors. També una altra de les bones, segons qui l'ha vist, i també segons els nostres seguidors i seguidores, és You Are the Next, Tu Eres el Siguiente, una pel·lícula de 2011 que també tracta amb aquest to slasher, no?, d'aquest subgènere de Home Alone, amb una família que està atacada per un grup d'assassins sàdics que volen fer de tot menys el sopar.
A nosaltres no ens va encantar tant.
No, però
sí que és cert que, bueno, que dins del gènere sí que està ben feta.
Sí. A més, és que te ho dic, ara mateix ho estic veient, ens l'ha recomanat Brian Bray, i Brian Bray li tenim molta estima.
Brian Bray no falla.
Això, si Brian Bray, si t'ha agradat a tu, a nosaltres també ens agrada. Li canviem la nota ara mateix. Una que sí que ens va agradar molt, o a mi crec que un poc més que a tu, Lluís,
sí,
però que també ha agradat als nostres seguidors, i per acabar esta secció la volem destacar, és No respires.
Papà, la he jodido de verdad.
Tienes los labios agrietados. ¿Así es como estás ganando tanta pasta?
¿Qué te parecería mudarnos a California?
Sobre No respires sí que volia apuntar que així tu te poses de part dels que entren a la casa. Mm-hmm. I això em pareix el detall que comença a pegar-li la volta al gènere. Sempre estem acostumats
a defensar
la casa. I què passa quan eres tu el que entra? Uh-huh. Eres el bo, eres el dolent, i bueno, crec que esta pel·li li començava molt bé, però a mi a partir de la meitat ja em sobrava i se me feia un poquet avorria, però la pel·li està interessant igualment.
Ja sabeu que és uns joves que per a guanyar diners entren a casa d'un sec que se veu que té molta pasta guardada i que al ser invident doncs tindrà més fàcil robar-li, però ja com passava en Sol en casa, no te fies que al final te donaran la clava. I això li passa als joves estos, que ahí ho deixen. De fet, té alguna coseta que se n'és un poquet també, no?, de lo que tu podries imaginar, alguna... No sé si te'n recordes alguna de les escenes finals, que és alguna gorrina que diu, mira, jo això no m'imaginava mai veure-lo en una sala de cinema comercial, no?
Sí.
Hi ha alguna coseta que sí que No respires vol traure de lo habitual, no? I també pues, l'ha recomanat Que no existís, un altre compte que ens seguís
d'Instagram.
A Instagram, i que estem molt agraïts a ells. Lluís,
estem acabant ja,
ja està, no?
Hem dit moltes, esperem moltíssimes. Que les hagueu apuntat, i
només me queda dir, perdona, que Lucía van der Weyden ens ha dit que Funny Games li encanta, li pareix brutal, i que crec que també se mereixia que la llegirem al nostre programa.
Evidentment, ens hem d'acomiadar ja perquè la cançó final esta vegada és molt curta. Si te pareix, anem a dir quina cançó és.
Clar, clar.
Overture, de la pel·lícula Guy and Madeleine on a Park Bench. És la primera pel·li de Damien Chazelle, el director de La La Land i Whiplash. Uh-huh. És de 2009 i la banda sonora és de Justin Hurwitz.
Wow.
que és qui la composa. Ens la recomana Fernando, que
has tingut bon ull ahir.
Que ha tingut bon ull, li agrada molt Damien Chazelle, i a nosaltres este compositor ens encanta, o sigui que moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Fernando. La setmana que ve, Lluís, últim programa de l'any, especial per a que totes i tots disfrutem del Nadal junts. Ens reunirem així a la taula tots els col·laboradors, menys Manu, que ja està per allí per terres argentines disfrutant del seu viatge, i parlarem d'allò que ens apetisca i esperem que els agrade a la gent que s'escolta.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
Gràcies a tots.
Visca el cinema i les sèries. Gràcies. Adeu.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.